Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei. Avui és festiu, però l'actualitat del hoquei, amb un cap de setmana terrible de notícies i de més afers, doncs ens permet poder omplir el nostre programa. Comencem amb els principals titulars d'aquesta Hockey Lliga en la cinquena jornada. Victòria del Noia a Reus, amb un partit que hi va haver de tot, però que són d'aquells que fan afició. Empat del Calafell a Girona. Evidentment, és un bon punt pels homes de Ferran López, però ja el partit no va ser tan distret. A l'Hockey Plata, victòria del digitècnic Patí Vilafranc, capital del vi, en el seu desplaçament a Galícia. I també victòria del Vendrell davant del Sant Cugat en el seu debut a casa. Proper cap de setmana, segona fase de la Wolves Champions amb la participació del Noia, Calafell i Lleida, que seran seus, en aquest cas el Calafell i Lleida, seus organitzatives, el Forte di Marmi, que també l'organitzarà la seva, i el Noia, que es desplaçarà a Portugal, concretament a la ciutat de Pomart. La Lliga Iberdrola, victòria del Fraga i derrota del Vilassana per 0-1 en el dia de l'estrena del seu remodelat pavelló. A la primera categoria nacional catalana, empat del Vilanova i del Capellades en aquesta jornada. A la primera catalana, victòria del Noia, aquest juvenil Noia amb aquesta categoria, i derrota dels Monjos i el Sant Ramon, un com a local i el Sant Ramon com a visitant. I en la categoria de segona catalana femení, victòria del Vilafranca, àmplia per 9-0 davant del Castellà. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Grells, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Bona nit.
Comencem destacant alguna de la setmana. Va, avui tu, en Raimon, el primer. De notícia extra que t'hagi agradat, sorprès de l'Hockey Lliga, de la Plata, les noies...
Doncs, bueno, el Barça que continua intractable a la Hockey Lliga, amb el 8-0 a la pista del Palau, contra l'Igualada, Palau Blaugrana. Després també la victòria del Noia a la pista del Reus, aquest 2-3, que el Reus, que venia com venia, i pensava dir que traurà algú de petroli a casa seva contra el Noia, i va ser al revés, quan el Noia va jugar un gran partit i se'n van dur els punts de l'Olímpic de Reus. I després també aquest Vilassana en la competició femenina, en l'Hockey Lliga Iberdrola, que va perdre el primer partit contra el Manlleu per un ajustat, bueno, un 0-1, a més a casa seva. O sigui que aquest Vilassana, que semblava intractable, doncs ara ja ha perdut el seu primer partit, i el segon equip, que és el Palau i el Telecable Gijón, juntament amb Corunya, li han escurçat una mica les diferències.
Bé, l'estrena no va funcionar. Jordi, tu quina valoració d'aquest cap de setmana faríem ràpidament?
Una jornada on de nou el Liceo torna a punxar fora, que sembla que de moment l'equip de Copa, fora de Riazor, no acaba d'arrencar, tot i que hem de destacar que va ser el primer dia que Dava Torres va poder sortir de titular, i per tant sembla que ja comença a desenrere les seves molèsties, i per tant això és una gran notícia pels gallecs. I també em quedo amb les declaracions de Jordi García després del partit contra el Noia, que deia és que jo sàpiga, el Carmelo no venia avui a donar-nos la copa de la Lliga. Per tant, una mica restant transcendència, no?, un partit més de la Lliga regular, tot i que haig de dir que crec que el Reus potser va fer el millor partit de la temporada, però contra el Noia, que està amb una bona dinàmica, no va ser suficient.
Jaume Boquera, la valoració d'aquest cap de setmana?
Bueno, jo crec que entre ells dos ja ho han dit tot, i em quedaria ja per una cosa que no és que s'hagin deixat, si més no, és que Marc Gual, que jugava a la pista gallega, li feien aquest petit homenatge a la trajectòria esportiva d'ell. Vull dir, una anècdota més en el món de l'hoquei sobre patins, després de lo ja esmentat pels meus companys.
Un reconeixement per la seva trajectòria internacional, perquè al final també ens vam quedar bastant sorpresos de què venia aquest homenatge. Després ja s'ha pogut veure per televisió i que en aquest cas era un reconeixement a la seva trajectòria internacional. Jo havia, vam pensar de dir, poder havia anat a fer algun clínic o de monitor i li han reconegut.
Jugava a l'Liceu, però sí, no era el cas i d'aquesta manera, doncs, anecdòtic, però una més.
Centrem-se ràpidament en aquest Reus Noia, que hi va haver de tot.
Sí, hi va haver de tot. Jo crec que el públic va gaudir d'un molt bon partit. Llàstima de la parella arbitral, que no crec que vagi contentat cap dels dos. I quan es troben Reus i Noia, jo crec que són partits d'aquells que tots dos equips busquen porteria contrària ràpidament, que tots no especulen gaire i de seguida van de cara a barraca. Fruit d'això va ser que els porters van haver d'intervindre bastant, tant per una banda com per l'altra. Les defenses i les davanteres anaven topant d'una manera continuada. La bola aturada en tenia més el Reus, sobretot a la primera part, no acabava d'entrar, i a la represa el Noia, que s'avançava en dues boles seguides de falta directa de Martí Gavarró. A partir d'aquí el Noia va veure-les a venir una mica. El Reus, que ho provava insistentment, però que, malauradament, un gran gol de Jordi Bargalló, després de que el Reus havia reduït diferències, i cap a falta d'encara alguns minuts, el Reus, que tornava a reduir amb el 2-3, que finalment seria definitiu, amb unes targetes blaves i vermelles durant tot el partit, que potser, ja dic, una mica... El punt negre amb aquest aspecte va ser l'arbitratge que vam viure.
Doncs escoltarem a Pere Vàries, però parlem primer d'aquest empat del Calafell amb un partit que no, ni molt menys va ser tan vibrant i amb tantes coses com el Noia Reus, Jordi.
Bé, vibrant pel resultat sí que ho va ser, perquè van quedar 3-3, però sí que és cert que a nivell de joc doncs no va ser tan maco, vistós de veure, perquè la primera part doncs semblava que acabaria amb empat a 0, però doncs bé, quan quedaven 4 minuts pel descans, Borja Ramon posava per davant els gironins. Només quan se la segona part, el Girona, que tornava a fer el 2-0, la sort pel Calafell és que cada cop que el Girona s'escapava dos gols, doncs marcava, primer doncs amb un golaç de Mires, que és un dels millors de la jornada segons Esport3, i després també doncs Ferretti, doncs que també contestava una nova diana de Borja Ramon, posa el 3-2. Un Girona que doncs a diferència del dia per exemple contra el Noia, que sí que va jugar una mica a tomba oberta, doncs amb un Calafell que tampoc es va obrir en cap moment i anant per davant durant bona part del partit, doncs va veure potser un Girona més semblant al de l'any passat, sense doncs aquella alegria ofensiva, i el Calafell li va costar, però bé, doncs finalment a 6 minuts pel final Ferretti tornava a aparèixer per fer el 3-3, aquest va ser el marcador que es va quedar. Destacar que va ser un partit a més amb molt poques faltes, perquè el Girona va acabar amb 4, el Calafell amb 1, i de fet el Calafell va ser els últims segons, una falta de Gepi, que bé, doncs segurament aquí, per exemple, el Calafell va trobar a faltar Jan Escala, que doncs ja heu anat comentant que es perdrà molts partits en aquesta primera volta per motius d'estudis, i en aquest partit doncs no hi va poder ser, i sens dubte un jugador que porta aquesta agressivitat ben entesa i que segurament doncs es va trobar a faltar en aquest partit.
Déu-n'hi-do, només 4 i una falta, devia ser uns jocs florals, eh? Escoltem a Pere Vàries, el que ens deia amb el nostre company Jaume Boquera després del partit de diumenge.
Bé, jo crec que en general no ha sigut un partit guarro, sí que ha hagut alguna acció una mica més exagerada, però penso que ha sigut un partit d'hoquei com toca, amb dos equips que han intentat imposar el seu model de joc, el seu ritme. A nosaltres ens ha fet patir molt els primers 7-8 minuts de partit, ens han fet patir bastant. Després penso que hem pogut anar reimposant una mica més el nostre ritme i el nostre model de joc, i penso que a l'acabar la primera part en aquell moment potser estàvem sent una mica de millors nosaltres, tot i que sí, cert, torno a repetir que havíem passat 7, 8, 9 minuts malament. I a la segona part doncs ha sigut un partit semblant, ells han entrat molt forts, a més ens hem acumulat de faltes que també condicionen, i bueno, el partit canvia molt arran de les blaves, la vermella, nosaltres ens posem 0-2 i allà es trenca una mica el partit i s'obre un altre escenari completament diferent, on penso que hem sigut gestionar bastant bé, excepte alguna acció concreta, però penso que en general hem sigut gestionar bastant bé, però segurament el segon gol que encaixem era evitable, concedir-los l'última blava, després podem valorar si s'ha tirat o no s'ha tirat, és igual, però penso que era evitable concedir-la també, per tant no dintre que penso que hem gestionat bastant bé el marcador, ha hagut un moment que hem perdut el control. Bueno, guanyar Reus mai és fàcil, fer-ho aquí tampoc és fàcil, en Parguet ja no estem gens acostumats, per tant, podem estar molt satisfets.
Les paraules de Pere Bàries, satisfet després de la victòria, i també aquí en Jaume una mica l'anècdota que el Reus no posava 5 homes a la pista, el noi que estava amb 3 mantenia el seu porter una situació una mica estranya. Tot bueno, i que t'haig de dir que per mi el Reus, quan va estar amb superioritat, no, per mi no ho va saber jugar gaire bé.
Bueno, cada entrenador sap el que vol, cada entrenador fa les seves punts de vista durant el joc. Jordi García no ho va veure així, pensava que amb el que ja hi havia en pista podria solventar aquest resultat i intentar l'empat. No va ser així, el noi defensava bé aquest triangle amb inferioritat i d'aquesta manera pues, van acabar desesperant una mica el públic reusenc, que semblava doncs, que demanés el canvi de porter i posessin jugadors de pista. No va ser així i el partit es va acabar amb aquesta victòria i aquests 3 puntets que li van la mar de bé amb el noi per posar-se segon, tercer a la taula classificatòria.
Anem a la Hockey Plata. Comencem per aquest desplaçament del Patí Vilafranca a la Corunya, concretament a la ciutat, davant, per jugar davant del Calvo Escola Lubians, un Vilafranca que es va imposar en un partit, jo diria, en una pista molt gran, 44, no m'atreveixo a dir, per 22, perquè, pel que m'han comentat, la van reduir i, a més, amb un parquet molt dolent, un parquet que no era ni parquet, no era, era com una espècie de plàstic de handball. El Vilafranca, doncs, li va costar una mica, es va adelantar per aquest jugador Canyeta, que és de Manlleu, es va adelantar en el marcador l'equip local, però el Vilafranca va acabar els primers 25 minuts amb aquest 1-2 i a la segona part doncs, es va posar amb un còmode 4-1, 5-1, i al minut final també l'equip del Lubians va aconseguir el segon gol. Destacar o comentar aquest reconeixement homenatge que feien a Margual, que ens hem dit, ja ho havíem comentat. Sí. I escoltem ràpidament el que ens deia Joan Vázquez un cop acabat aquest partit.
L'opositiu que traiem d'aquest partit són els 3 punts. Ha sigut un partit complicadíssim, una pista molt complicada, ja ho sabíem al principi. Crec que la primera part ens ha costat molt entrar al partit, hem fet alguns errors que ens han penalitzat bastant, però bueno, almenys la segona part, jo crec que també fruit del seu cansanci, amb menys rotacions, hem pogut capgirar una mica la cara, no?, que estàvem donant. Però bueno, al final és el que diem, 3 punts, contents per això, però amb moltes coses per millorar encara.
Les paraules de Joan Vázquez, la victòria és l'important. El Vendrell, bona victòria, bones sensacions davant del Sant Cugat, Jordi.
Doncs sí, ho dèiem la setmana passada, que tot i la derrota a Vic doncs, hi havia bones sensacions i finalment es van confirmar dissabte passat amb aquesta victòria contra el Sant Cugat, un partit que es posava de cara ja només començar amb un gol de Marc Canelles. De fet, els primers minuts el Sant Cugat amb prou feina s'acostava a la porteria de Toda perquè doncs, la pressió roig-i-negra era asfixiant. Després, el Sant Cugat sí que és cert doncs, que ja va començar a amenaçar Toda, que va estar molt bé contra els seus excompanys. I quan semblava potser que estava més a prop l'empat, doncs Cels Porter la feia el 2-0. El mateix Cels que veia una blava que aconseguia una directa a Gilabert que doncs, Toda aturava i amb el 2-0 s'arribava al descans a la represa doncs, Marc Canyés que veia una nova blava en aquest cas de nou Toda doncs, també evitava el gol de Tomàs Villares que va protagonitzar doncs, un nou enfrontament amb el seu germà Gabri i precisament doncs, Tomàs Villares seria l'encarregat d'obrir la llauna pel Sant Cugat fent el 2-0. El Vendrell, que contestava ràpidament amb 3 gols consecutius que dinamitzaven el partit, de Nechi, de nou Canyelles i Gabri Villares, per tant, els dos germans que acaben amb un gol cadascú. I tot i que el Sant Cugat intentava ficar-se en el partit amb un gol de Gavarra a les acaballes, doncs ja no van ser temps i finalment doncs, bé, doncs el Vendrell que va certificar aquesta primera victòria.
Dos setmanes, el derbi, primer derbi interessant, aquest Vendrell-Vilafranca. El proper cap de setmana el Vendrell es desplaça a
Tordera.
A la pista del Tordera.
I el Vilafranca rebrà en pròpia pista el Sant Feliu. Tindrem temps la setmana que ve de parlar del derbi. Raimon, satisfet? content després d'aquest partit o amb bones sensacions?
Doncs sí, mica en mica els jugadors de Vendrellencs van agafant el ritme de joc que vol Jordi Esteve i es va veure a Vic, que van fer un molt bon partit, molt ben posats en pista, llàstima el resultat, i aquí a Sant Cugat doncs, va resultar i mica en mica van agafant el to. I també esmentar doncs, que també, tal com ha dit el Jordi, que van els joves de Vendrell van agafant minuts, i no són els minuts de bessura, sinó que van jugant al mig partit, ja sigui el John Licker o el Cels, o sigui que també contents per aquesta gent jove que van entrant en rotació.
Doncs nosaltres hem parlat ja dels equips de l'Hockey Lliga i de l'Hockey Plata. Anem a Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs el trofeu, el jugador més regular, amb la col·laboració del 3 de 8 de Casino Unió Comercial, comencem per l'Hockey Lliga amb aquest partit Reus-Noia, Jaume.
Sí, aquí sumava 4 punts Blai Roca, 3 punts Jordi Bargalló, 3 punts Ivan Morales, 1 punt Xavi Costa i 1 punt Martí Gavarró.
La classificació general...
L'encapçala Blai Roca, 14 punts, que desbanca Xavi Costa. També l'adelanta Ivan Morales amb 13. Tercer és ara Xavi Costa amb 12. Tots a un punt de diferència.
Emoció. Anem amb el partit Girona-Calafell, Jordi.
Doncs aquí sumar 5 punts Mira, 5 Ferretti i 2 Chaus.
La classificació general...
Ara encapçalada en solitari per Mires amb 17, 14 Xau segon i tanca el podi Gep amb 12.
I anem amb el partit del Calvo Escola Lubians Patí Vilafranca, capital del Vi.
6 punts els sumava Xus Fernández, 4 punts Sergi Torné, 1 punt Joan Vázquez i 1 punt Marc Gual.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Xus Fernández amb 8 punts, seguit a 1 punt de Marc Gual amb 7, i en tercera posició, Sergi Torné, amb 5.
I anem pel Centre d'Esports Vendrell, Jordi.
Sí, pel Club d'Esports Vendrell, doncs aquí suma 5 punts Marc Canyelles, 4 Netxi, 2 Villares i un Cels Portela.
I la classificació general?
Encapçalada per Toda amb 6 punts, tot i que es queda sense sumar aquesta setmana. Segon, Marc Canyelles amb 5 i tercer Netxi amb 4.
Doncs fins aquí la classificació d'aquests trofeus Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca, capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a parlar d'Europa. Aquesta setmana l'emoció, segona fase, aquest sistema que l'any passat ens ha sorprenit una mica, però que aquest any ja no ens sorprèn tant i, a més, també diria que els equips de casa s'han espavilat perquè Lleida-Calafell organitzen la seva seu i a la primera fase també doncs, n'hi va haver a l'Igualada que també ho va fer-ho.
Sí, sí, el que pot, evidentment, ràpidament intenta, doncs, per economia, organitzar el que és més fàcil que no pas haver de viatjar.
Comencem pel Noia, Jaume.
Sí, el Noia es desplaça a la pista del Tomar, començarà divendres a les 7, a les 8, hora d'aquí, amb aquest Balongo-Noia-Freixenet. A l'altre partit, Tomar-Erringen. Passem a dissabte. Dissabte el Noia s'enfronta als locals, a l'equip del Tomar. Serà això a les 5 de la tarda. I el diumenge al migdia, a la 1, jugaran contra els alemanys del Erringen.
Jordi, el Calafell, també partit important, el primer Calafell-Reus.
Doncs sí, aquest serà el primer partit i segurament doncs, el millor que es podrà veure a Calafell aquest cap de setmana serà divendres a les 7, Reus-Calafell. A les 9 es tancarà la primera jornada amb el Sarzana a la Vendén. Dissabte a les 4, Calafell-Sarzana i a les 6, la Vendén-Reus. I finalment, diumenge, doncs, al matí, a les 11, Calafell-La Vendén i a la 1, Reus-Sarzana.
I ens n'anem a Lleida, Jaume.
A Lleida tenim el Lleida-Porto a les 7 del divendres. Noisli-Coutres, aquest parell de francesos, a les 9 del vespre, per dissabte a les 4 de la tarda, Porto Noisley, i a les 6, aquest Coutres Lleida. I deixant ja diumenge a les 11, Porto Coutres, i a la 1, Lleida Noisley.
I ens queda un grup, Jordi, el de Forte de Marmi.
Sí, aquest és el grup A, que juga a Forte, i començarà l'anfitrió el divendres a les 7 contra l'Igualada. Després, a les 9, tindrem l'Oliverense Disbac. El dissabte a les 4, Igualada-Oliverense, a les 6, Disbac-Forte. I, finalment, diumenge a les 11, Igualada-Disbac, i a les 2, Forte-Oliverense.
Un Igualada que ho tindrà difícil, d'aquí tenint la presència del Forte i de l'Oliverense.
Sí, perquè el Forte, de moment, és el líder de la Lliga Italiana, amb tots els partits guanyats, i l'Oliverense també és un dels co-líders en tots els partits guanyats. Per tant, doncs, no només es troben dos gegants d'Europa, sinó que, a més a més, arriben amb molt bona dinàmica.
I un Igualada que, després del 8-0 Palau, suposo que també tindrà dificultats.
Segurament. I, a més a més, que crec que va perdre per lesió l'Eix Marimon, i, per tant, doncs, bé, una altra baixa.
I, a més, tindrà un desplaçament complicat pel que m'ha arribat de l'Igualada, tant l'anada com la tornada.
Parlarem amb Jaume Bové la setmana que ve, que ens expliqui les aventures dels homes de Manel Burón. No hi haurà tele, Jordi, aquí. S'haurà de mirar pel sistema...
Wall Skate.
Exacte. Sí, no tindrem televisió convencional, però sí que tindrem, doncs, per internet es poden seguir tots els partits d'aquesta segona fase.
Doncs que tinguin sort els equips de casa nostra, vols afegir algú, Raimon... Ho veus? Ens comença a agradar aquest sistema. Molts clubs no, perquè va molt cèntims, però...
No, però per l'espectador i per l'aficionat és un sistema molt, molt interessant, perquè sí que pot haver-hi, depèn de quins partits o quins equips, potser són partits més fluixos, però depèn de quin, per exemple, aquest Lleida-Porto pot ser interessant, el Reus-Calafell, vull dir que són partits molt, molt, molt xulos de cara a l'espectador.
Esperem que no hi hagi, jo dic, entrepà, com en diuen allà a Portugal, aquests arreglillos entre dos equips?
No ho sé. Però, bueno, es pot esperar tot d'anar a Portugal. Suposo que hi haurà àrbits italians i tot això fa un afegit que la cosa, pues, esperem que no es desmadri.
Molt bé, doncs hem parlat fins aquí d'Europa i ara també hem de parlar de la Copa del Rei. Jordi, a Calafell, i no per un any, per dos, s'ha donat alguna explicació perquè aquesta renovació de contracte?
Bé, doncs ja ho dèiem la setmana passada, que en els propers dies tindríem novetats, i així va ser, doncs, aquest dilluns al matí, que, doncs, primer el Calafell qui donava la notícia i després, doncs, la federació ampliava, doncs, dient que no només era per un any, sinó que era per dos. I bé, doncs això respon a que l'any passat, doncs, la federació, doncs, va quedar molt contenta. De fet, jo ho vam dir en el seu moment, no?, que fins i tot Carmelo de Sede Fija, no sé si acabarà sent seu fixa, però en tot cas sí que sembla que, doncs, serà almenys en els propers dos anys. De fet, ja la intenció amb l'anterior seu de la Corunya era, doncs, que fos per més anys. El que passa, doncs, que entre la pandèmia i la crisi del Liceu, doncs, ho va evitar, però, doncs, com que aquí a Calafell, doncs, les circumstàncies econòmiques sí que ho permeten, doncs, de moment dos anys, i veurem què passa més endavant.
No, i de fet, jo repeteixo, sóc defensor de que la Copa del Rei, com a Catalunya, no hi ha res, per l'assistència de públic, per l'ambient, pel moviment d'aficionats, cosa que, per exemple, doncs, a Liceu, amb aquell pavelló tan gran, els pocs catalans que hi van estar-hi, no és el mateix, perquè, esclar, tens la mala sort que t'eliminen el primer dia i has de tornar cap a casa. Per tant, no té aquell atractiu que té jugar, per exemple, a Calafell, com es havia jugat a Lloret, a Blanes, de forma repetitiva. Les noies no, oi, Raimon? Tu que ets els...
No, encara no ha sortit la seu d'enguany, tot i que ja ho havíem deixat anar la setmana passada, no?, que havia sortit allò de que fes per dos anys, però al final les noies no tenen seu de moment encara, i a veure quan sortirà.
I en aquest cas també el que de les noies, la setmana que ve parlarem de la segona fase de la World d'Europa, i aquesta setmana, doncs, ja una mica amb titulars, ja ho dèiem, destacàvem la derrota del Vila-sana en pròpia pista per 0-1 davant del Montlleu, la victòria clara i contundent del nostre equip penedesenc, les germanes Splits i Anna Ferrer.
7-1 a casa seva contra el Benvibre.
i no podem... La classificació en aquests moments ja em sembla que mig també ja ho hem dit, encapçalada encara pel Vila-sana.
S'escurça per la part de dalt, perquè el Vila-sana, que tenia més avantatge, doncs ara ja només té 2 punts d'avantatge sobre Palau, Gijón i Corunya, i llavors també ja només a 4 punts ja també té el Fraga i el Manlleu, amb la qual cosa es va apretant el tema. I llavors també sí, podríem dir que l'Igualada per la part de baix doncs no acaba d'aixecar cap, perquè està tercer per la cua.
El bon amic Jordi Mier les tindrà problemes. Quin partit tenim aquesta setmana per televisió, Jordi?
Doncs tenim el dissabte a la 1 el Benvibre Vila-sana. Aquest serà l'únic partit que va matar Esport 3 aquest cap de setmana, perquè recordem que hi ha aquesta segona fase masculina de la Lliga Europea i Esport 3 no en farà cap. I el partit de Parlem Hockey Lliga d'aquesta setmana serà el Calafell-Barça, en aquest cas serà el dijous vinent a 8:45 del vespre.
A la pista del Calafell. Anem a la propera jornada, Jaume, comencem per l'Hockey Lliga.
Sí, una Hockey Lliga que la tenim per dissabte, 3 partits, Ribes-Girona, Liceo-Caldes i Alcoi-Mataró. Els altres equips, com que juguen a Europa, o els seus rivals juguen a Europa, doncs jugaran, com bé ha dit el Jordi, Calafell-Barça el dijous, i dimecres tindrem Noia-Freixenet-Voltregà, Igualada-Reus Deportiu i Sant Just-Lleida.
I anem a la Iberdrola, la propera jornada, la tens aquí al davant.
Doncs Benvibre, Vila-sana, Manlleu, Alcobendas, Voltregà, Fraga, Gijón, Igualada, Palau de Plegamans, Cerdanyola, Corunya, Les Roses i Mataró, Sant Cugat.
I ens n'anem a la Plata, Jordi, al grup Nord, el grup del Patí, Vilafranca i del Club Esports Vendrell. Ara ho he dit bé, Jordi?
Sí, més o menys.
Digues-li.
El dissabte.
Sí.
Dissabte, doncs, tindrem tota la jornada, a més, doncs, pràcticament concentrat al mateix horari, perquè a 8:15 tindrem Olot, Lubians i Sant Cugat, a 8:00 el Manlleu Ordes, Cerdanyola Dominicos i Vilafranca Sant Feliu, i a 8:45 tindrem el Tordera Vendrell, que ja vam explicar que, tot i que el Tordera normalment juguen diumenge, doncs en aquest cas s'ha avançat a dissabte.
A quina hora?
8:45.
8:45, Déu-n'hi-do. Nosaltres anirem amb una mica d'avantatge. El grup surt, Jordi, Raimon.
Doncs el grup surt, jugaran, començarà els partits dissabte a la tarda, 4:45, amb el Lloret al Corcón, després el seguirà el Covendes per la Forgell, Congrés Espanyol, Xummassanet, Arenys. Aquests pel que fa dissabte a la tarda, i pel que fa diumenge, al migdia, tindrem el Barça Atlètic al Picat, i el diumenge a la tarda tindrem aquest Igualada B contra el Taradell.
Aquí tenim algun partit per la xarxa el diumenge a la tarda, Jordi?
Sí, en aquest cas serà de l'Iberdrola, serà el Mataró-Sant Cugat 4:45.
El Mataró, l'Iberdrola el diumenge a 4:45. Molt bé, Déu-n'hi-do, doncs hem repassat aquesta paella televisiva i recordant als nostres oients que d'allò. Ens queda res, contrarrellotge. Alguna cosa per afegir, Jaume?
M'agradaria, doncs, ja que hem d'anar 2 anys a Calafell, que mirin una mica pels de la premsa, que no ens passi com l'any passat.
I també, ja que ho dius, el tema entrades, no sé com serà aquest any, que va haver-hi una mica de polèmica l'any passat amb el tema de les entrades, doncs a veure com serà aquest any.
A veure si tenim sort i surten temes pel Carmelo Paniagua, perquè amb la versió televisiva dèiem de convidar, aprofitant el dia que vingui per aquí, però clar, si cada vegada que ve li hem de treure problemes, no m'estranya que posin dificultats a venir. Jordi, alguna cosa per afegir?
Sí, una mica això, no? Aviam si aquests 2 anys de Copa Calafell doncs serveixen per acabar de polir detalls, com el tema de la premsa i també el tema de les entrades. Aviam, estaria bé que hi haguessin abonaments, que crec que seria més fàcil per tothom. I també dir, evidentment, doncs, que pel que fa a la tele, que també doncs, tenim el Vilafranca Sant Feliu, que l'emetrà aquesta casa per a aquesta televisió.
També tens raó. Diumenge serà dissabte a 8:00 PM. Raimon, afegir?
Res, afegir també que la Mònica Balcells ha renovat el càrrec de presidència per 6 anys més, en porta 12 i se n'estarà 6 anys més, per tant, 18, i doncs ha passat mitja vida al Reus.
I podem adelantar, Jaume, en versió televisiva avui que hi hem participat, parlàvem de quin càrrec té Josep Maria Barberà, vicepresident de la Junta Directiva de Mònica Balcells. Us ha de punt i final a l'apartat tècnic. Joan Amat, companys, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 PM, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.